Passant 2 minutes a 2:15 del matí, aquest matí es comencen a fer proves PCR en 2 barris de Santa Coloma de Gramenet i Vilafranca del Penedès. S'instal·len carpes on els veïns poden anar a fer-se una prova PCR. Espanya és el segon país amb més contagis d'Europa darrere de Rússia. En els darrers 15 dies, Catalunya ha registrat 150 casos per cada 100.000 habitants. Això és molt per sobre de la mitjana espanyola, que en comptabilitza gairebé 80. A l'Aragó, aquesta xifra és especialment preocupant. Es dispara i en les últimes dues setmanes s'han detectat més de 500 positius per cada 100.000 persones. Deixeu-me saludar a aquesta hora el doctor Antoni Trilla, cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bon dia, doctor Trilla.
Bon dia.
Què li sembla aquesta estratègia després de Ripollet, de Sabadell, de Terrassa, avui cribatge massiu, PCRs a Vilafranca del Penedès i als barris Llatí i Fondo de Santa Coloma de Gramenet?
Bé, això forma part d'una possible estratègia que fins ara no s'havia utilitzat aquí a Catalunya i que va una mica amb la línia d'un comentari, si em permeten, futbolístic de l'Organització Mundial de la Salut, que diu que els partits de futbol no es guanyen només defensant, sinó que s'ha d'atacar. I aquesta és una estratègia d'atac, en el sentit de que no s'espera, per entendre'ns, que alguna persona tingui símptomes, que és el que fem habitualment i se seguirà fent, i consulti amb el sistema sanitari, sinó que es va a buscar de forma activa tot un grup de població especialment sospitós, perquè hi ha un brot, perquè hi ha un augment de casos, pel que sigui, i s'intenten fer proves al segment d'edat o al tipus de població que es creu que pot estar transmetent inadvertidament, perquè la majoria seran casos asimptomàtics, el virus. A més, és una estratègia que és absolutament vàlida, està refrendada per l'OMS. Veurem quins resultats dona aquí a Catalunya, perquè, si em permets, aquí, com a totes les democràcies, això és voluntari.
Clar.
I si no hi vas, no hi vas, i ja et poden cridar i tot el que toqui, no? A Xina aquesta mateixa estratègia pues, és tot menys voluntària, de manera que et diuen, vostè no surt del barri o no surt d'aquí si no es fa la prova. I per tant ells també han fet aquestes estratègies massives a l'estil xinès. Significa que, per exemple, la ciutat de Wuhan, quan ja havia passat la pandèmia i davant d'un petit augment de casos es van arribar a fer 11 milions de proves en 15 dies, que és molt, o sigui, 11 milions de persones, i van trobar aproximadament entre 300 i 400 portadors asimptomàtics, que no és una rentabilitat especialment brillant, no? Perquè fer 11 milions de proves per trobar 300 portadors, doncs, francament, dius, bueno, veurem quin resultat dona, és una bona estratègia, i veurem si després aquí s'ha de continuar així, i ja tenim una certa experiència de com funciona.
Clar, ho deia, el fet que siguin proves voluntàries pot limitar la seva eficàcia. A Vilafranca es fan proves a persones entre 19 i 40 anys, a Santa Coloma és en general a tots els veïns que ho vulguin, sense cap limitació. Vostè aniria més enllà de la voluntarietat?
No, en absolut, eh? Jo, això sembla una frase que dius, home, doncs, jo prefereixo una epidèmia amb una democràcia que controlar millor l'epidèmia amb un estat totalitari, ho sento. Vull dir, hi ha moltes maneres de fer les coses, però vull dir, jo crec que això s'ha de fer així, i això no vol dir que la gent passi, s'ha d'explicar bé, s'han de fer les campanyes informatives. Crec que és especialment important intentar arribar al missatge que pot entendre aquest segment de població jove, que per entendre'ns no s'informa de la mateixa manera que ens informem potser persones que ja tenim una certa edat i les que estan en grups de risc per edat més avançada, però bueno, és evident que és voluntari. Si hi hagués una situació d'extrema gravetat, de gran compromís, doncs la normativa espanyola i la Llei General de Salut Pública ja permet, en determinats casos, diguéssim, canviar aquesta voluntarietat per una major obligatorietat, sempre d'acord amb el que dictaminin els jutges, no? Però jo crec que s'ha de fer sempre voluntari, i és la forma de que la gent hi participi, entengui per què es fa i entengui que és un avantatge per ell i per la resta dels seus conciutadans.
Aquesta setmana algunes comunitats de l'Estat comencen a fer servir la nova aplicació del Ministeri de Sanitat per controlar els contactes de positius. És una aplicació que s'ha aprovat de moment a la població de l'illa Canària de la Gomera, amb resultats positius. És una eina eficaç en la lluita contra la pandèmia? S'hauria d'estendre i aplicar aquí a Catalunya?
És una molt bona pregunta. Jo crec que la resposta és que sí que s'ha de fer servir. És una eina més. És evident que aquesta eina no ens traurà ni ens alliberarà de la pandèmia, però pot ajudar a dues coses: a que la gent rebi de forma anònima i sense cap intrusió, de nou, gràcies a, diguéssim, que estem a Europa, aquí els estàndards de privacitat i totes aquestes coses s'han conservat al 100%, però això farà que de tant en tant rebis algun avís que et digui que has pogut estar en contacte amb algú que pot ser, o que és positiu, de Covid sense identificar qui és. Bueno, llavors ja és responsabilitat teva decidir què fas, que és contactar amb el sistema sanitari, mira, m'ha passat això, i en teoria, si tenim capacitat, hauríem de valorar-ho, fer la prova i dir-te, pues, estàs infectat o no estàs infectat. Pot ajudar, teòricament ajuda més a trobar contactes que són més aviat d'aquests més casuals, tot i que els límits de l'aplicació diuen que si no estàs més de 15 minuts a menys de 2 metres no registrarà el número d'identificació aquest anònim en el telèfon, per tant no t'avisaran, però jo crec que fonamentalment s'ha de provar i hi ha una altra cosa que també tornem a la mateixa teoria d'abans: quan més gent la faci servir, més utilitat pot tenir. Si només la fa servir un 5% de la població, doncs no tindrà massa utilitat. Si passem a dobles xifres, 10, 15, 20% de la població ja comença a tenir certa utilitat, i hi ha alguns models, si més no teòrics, que diuen que s'hauria de descarregar aproximadament quasi per un 50% de la població, cosa que no ha passat pràcticament enlloc. Però bueno, de moment, mira, ajuda. Després resulta que no funciona i tal, doncs la deixem de fer servir, no passa res, però descalificar-la, que no ho ha fet ningú, però abans de començar-la a fer servir, jo crec que no ens ho podem permetre. És una nova tecnologia que ens pot ajudar.
Doctor Trilla, què li sembla la carta publicada de Lancet en què una vintena de científics reclamen una auditoria independent sobre la gestió de la pandèmia a Espanya? Vostè creu que seria necessària aquesta auditoria?
Jo crec que qualsevol auditoria no és necessària, és absolutament imprescindible. Si s'ha de fer mitjançant una crida al Lancet a la comunitat internacional o és una cosa de consum intern, em sembla absolutament vàlida una opció o l'altra. Jo crec que és molt bo. Crec que ara tampoc és el moment, és a dir, això encara no ha acabat, i hi ha moltes coses que no tenim encara del tot clares i com evolucionaran, però hi haurà un moment, no sé si més tard o més d'hora, que s'haurà d'analitzar què s'ha fet, i especialment què s'ha fet en comparació amb la informació de la que es disposava en aquell moment i els exemples que es podien seguir, i què han fet altres països per poder aprendre quines són les nostres debilitats i on hem comès errors, que s'han comès segur, i on estan aquelles coses que s'han fet bé i es poden fer encara millor. Absolutament d'acord en fer-ho, no, ja dic, ara potser no és el moment concret. I molt important, jo crec també que la carta, els meus companys que publicaven aquesta carta deien que això no anava amb la recerca de responsabilitats polítiques, vull dir, evidentment els que prenen les decisions són els polítics, però vull dir, això va a buscar allò que s'ha fet bé, allò que no s'ha fet bé i allò que s'ha de millorar, bàsicament.
Doctor Trilla, per acabar, la setmana passada ens deia que la situació al clínic era estable, continua igual, estable a dia d'avui?
Continuem pujant a poc, però sembla que aquest cap de setmana hem tingut una mica, diguéssim, una mica de frenada. És a dir, nosaltres encara estem, per entendre'ns, a la segona setmana de rebre casos després de l'augment més important que va haver-hi aquí a l'àrea metropolitana. Jo crec que aquesta setmana encara anirem rebent alguns casos, però ens mantenim dintre dels paràmetres, diguéssim, d'estàndards per nosaltres, que és, tenim dues sales habilitades per malalts amb Covid, i tenim ja un nombre de malalts amb cures intensives que no arriben, sembla que són 8 o 9 en aquests moments, o potser 10 entre intermitjos, que ens permet manegar bé la situació. Si no va en augment, si va en augment, doncs haurem d'escalar lògicament els recursos, com està previst, i aquí ve una mica el problema, que si ens toca treballar molt ara, que no s'ha descansat massa, per entendre'ns, doncs encara començarem la tardor més cansats.
Malament.
Però bueno, és la nostra feina, vull dir que s'ha d'intentar compaginar aquí, com no, els hospitals no tanquen per vacances ni en pandèmies ni sense pandèmies, per tant, és el que toca. Però jo diria, certa, encara que ja saben que els caps de setmana sempre són unes xifres
millors,
una mica així, però bueno, allò que dius, sí, mira, sembla que no accelerem, sembla que la cosa està més frenada.
Doctor Antoni Trilla, a cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, gràcies, com sempre, per aquesta conversa. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.